Podem i part de Sumar, juntament amb el PP i Vox, tombaran la delegació de competències d'immigració a la Generalitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Amb acusacions de racisme i amb la relació entre el govern espanyol i Junts per Catalunya un altre cop en joc, el Congrés dels Diputats rebutjarà previsiblement aquesta tarda la transferència integral de les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya, Joan Bota.
Caurà així la congressió d'un acord que ve de principis de l'actual legislatura en un pacte que va permetre que Junts salvés a l'últim moment uns decrets econòmics clau per Pedro Sánchez. A banda del no de Podem, que acusa Junts de racista, Sumar assumeix que diputats seus també rebutjaran el traspàs.
Madrid, Tània Tàpia.
Sí, almenys un diputat de Compromís, Albert Ibáñez, se sumarà al no. Sosté, igual que Podem, que el redactat de la llei és racista perquè planteja la immigració com un problema per a la cohesió social. Podem, a més, fa una crida a més formacions d'esquerra perquè els facin costat. Quan falten poques hores per a la votació, continuen els retrets entre Ione Belarra i Jordi Turull.
El senyor Turull i Junts estan instrumentalizando las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán para extender un discurso de odio sobre las personas migrantes.
Podemos va votar en contra del 155. No és lògic que ara ens apliquin un 155 en matèria d'immigració.
Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia el decret d'embargament d'armes a Israel.
Que inclourà els productes dels assentaments jueus als territoris palestins ocupats, però també excepcions puntuals quan a Espanya li convingui.
Madrid, Àngels Lafuente.
El decret també bloquejarà el trànsit de combustibles per l'ús de les forces armades israelianes, un decret llei que es guarda un as a la màniga. Davant una situació excepcional de forma puntual i per interès general, el Consell de Ministres podrà aixecar l'embargament d'armes a Israel. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat l'encarregat d'explicar el decret llei i defensar-ne l'objectiu principal.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados.
A Nova York, d'aquí a una hora, arrenca la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, on es constatarà el creixent aïllament internacional d'Israel, però on avui mateix intervé el seu principal valedor, Donald Trump, enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
S'espera que el president nord-americà mantingui l'argumentació que ja s'ha expressat els darrers dies des de la seva administració. Reconèixer l'estat palestí és una concessió a Hamas. Val a dir que avui Trump aprofitarà l'Assemblea de l'ONU per a mantenir reunions amb representants dels principals països musulmans.
I precisament les autoritats mèdiques mundials surten en tromba contra Donald Trump per generar confusió sobre la suposada relació que hi ha entre el paracetamol i les vacunes o l'autisme.
Després d'aquestes paraules d'ahir, tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Agència Europea de Medicaments remarquen que prendre paracetamol durant l'embaràs és segur. El consens científic assenyala que l'autisme no provoca ni el paracetamol ni les vacunes, sinó una combinació de trets genètics, hereditaris i factors ambientals, com l'edat dels pares o la contaminació.
Al País Valencià, el president Carlos Mazón proposa canviar el nom de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i passar a Acadèmia de la Llengua Valenciana per negar la unitat del català. Alba Barbosa.
Una iniciativa dels populars que no suma prou suports a la cambra perquè cal una majoria de 2/3 per canviar el nom d'aquest òrgan.
Impulsarem els passos necessaris per a una modificació per a que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sea para siempre l'Acadèmia de la Llengua Valenciana i en estos mateixos termes s'anomene Acadèmia de la Llengua Valenciana.
Carlos Mazón ha començat el seu discurs recordant les víctimes de la Dana, prioritat, diu, del seu govern. Abans que comencés el ple, les associacions afectats s'han concentrat a les portes de les Corts per reclamar la seva dimissió.
I a la cultura, protagonisme avui per Tarragona i, de fet, per Santa Tecla. És la seva festa major a Tarragona. I a aquesta hora tenim Castells en directe, Josep Almirall.
Bon dia, som a la primera ronda i hem vist el que podria ser el castell més important d'aquesta diada, el 4 de 9 amb l'agulla, que ha aconseguit descarregar la colla jove Xiquets de Tarragona. És la primera vegada que el completa aquesta temporada i també la primera vegada que el descarrega des del 2018.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la ressaca de la tercera pilota d'or per Aitana Bonmatí.
Es converteix en la primera jugadora a aconseguir aquestes 3 pilotes d'or i a més consecutives. La sentirem al Catalunya migdia. També la Minya Mal, que va guanyar una altra vegada el trofeu Copa a millor jove. En canvi, no va poder guanyar la pilota d'or masculina, que se la va endur Dembélé. Joan Laporta ha passat pel matí a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el Camp Nou està a punt per jugar-hi diumenge però que ara tot depèn de l'Ajuntament. Bernat Soler ha anat a veure les obres de l'estadi i ens explicarà en quin punt es troben aquestes obres. I aquest vespre tarda tot gira amb els partits de l'Espanyol i el Girona.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions i a petites cues a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en direcció al Nus de la Trinitat, la ronda de dalt entre Hort i Canyelles també en sentit Besòs, la C-17 a Gurb en tots dos sentits a causa d'obres i la C-17-Z tallada a les Masies de Voltregà a Osona per un accident. Si estan fent desviaments.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquesta setmana fresqueta.
Sí, fresca, i a més, entre avui i demà, la temperatura que té tendència a baixar una miqueta més, un parell de graus més. Temperatura tocada de tardor i, a més, tarda de sol, per exemple, a Santa Tecla, però, en canvi, al vespre i a la nit, a punts de la ciutat de Barcelona, Mercè, doncs podria haver-hi ruixats i tempestes que aquesta tarda al nord-est poden tenir localment intensitat forta. Per tant, dos cares de la moneda aquesta tarda i nit.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El Congrés dels Diputats començarà a debatre d'aquí a menys d'una hora la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat. Un acord que van tancar Junts per Catalunya i el PSOE, però que descarrilarà per l'oposició de Podem, que unirà els seus vots als de Vox i als del Partit Popular. La líder de Podem, Ione Belarra, ha fet una crida a la resta de forces d'esquerres per tal que també s'hi oposin, perquè és, segons ella, una llei racista. De moment, un diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, ja ha anunciat que també hi votarà en contra. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Podem ho té clar i no es mou del no. És més, demana a la resta de forces d'esquerres que remin en la seva direcció. I fa aquesta crida.
A que hagamos frente común. El antirracismo no es un pin, no es una chapa. Es algo que se demuestra con hechos y con votos. Y hoy es el día de demostrar si estás con el antirracismo o si estás ayudando a que se extienda la agenda y el discurso del odio hacia las personas migrantes.
Una crida de Ione Belarra que ja ha tingut resultats. De moment, un diputat de Compromís ha anunciat que també s'hi oposarà i assumeixen que hi pot haver més vots discrepants. El diputat és Alberto Ibáñez, que fa seus els arguments de Podem.
És un preàmbulo racista. Entendemos que la proposición no de ley que se va a debatir hoy también de parte de Junts lo que busca es señalar a uno de los colectivos más vulnerables que hay en nuestro país, que son los migrantes temporeros.
Fons de Podem reconeixen que en les darreres hores hi ha hagut un acostament per part del PSOE per fer-los recapacitar. Un moviment estèril perquè els de Belarra mantenen la posició i defensen que no es tracta de negar més autogovern a Catalunya, sinó de barrar el pas a discursos racistes. Des del PP també justifiquen el rebuig, però amb altres arguments. Esther Muñoz.
Es que esto no se debería haber traído aquí a votación, porque es abiertamente, entendemos, inconstitucional.
El debat comença a les 3 i la votació s'espera a última hora del vespre.
I Junts per Catalunya, que assumeix la derrota d'aquesta tarda al Congrés, en culpa Podem, però també creu que el PSOE s'hi ha posat tard per mirar de convèncer els seus socis d'investidura. Tot i això, els de Puigdemont decidiran abans de Nadal si trenquen o no amb Pedro Sánchez. Jordi Corbalan.
Els de Puigdemont també retreuen al president Salvador Illa que no hagi fet res per evitar el fracàs de la votació.
Quina pedagogia ha fet per evitar recels d'algunes formacions polítiques que estan més a prop d'ell que no pas de Junts per Catalunya que ho ha proposat? Res, de res, de res.
Però sobretot carreguen contra Podem, a qui Jordi Turull torna a acusar de catalanofòbia i afegeix.
Podemos va votar en contra del 155. No és lògic que ara ens apliquin un 155 en matèria d'immigració.
La votació d'aquesta tarda marcarà un punt d'inflexió en les relacions entre Junts i el PSOE, però no precipitarà un possible trencament. Jordi Turull marca en el calendari la data límit.
Abans de menjar els torrons de Nadal, jo puc ben assegurar que això estarà, la decisió està presa, no és una decisió en calent, no és una decisió per fer un cop de volant.
Ara Junts vol posar el focus polític en el debat de política general d'aquí a 15 dies al Parlament, on els de Puigdemont volen forçar el PSC assumir els acords de Brussel·les amb el PSOE.
Amb el previsible, doncs, cop de porta del Congrés dels Diputats a la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat, el govern espanyol s'obre a intentar recuperar la iniciativa per altres vies, tot i que, per ara, no concreta com ho pensa fer. Ho ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, la ministra Pilar Alegría.
De luego vamos a seguir trabajando, en este caso con Junts, pero también con el resto de los grupos parlamentarios para seguir mejorando y consolidando el autogobierno.
Des de Catalunya, la Generalitat, de moment, deixa aquesta negociació en mans de l'executiu espanyol. Això sí, el govern tanca files amb la proposta de Junts i acusa Podem de fixar-se més en qui presenta la iniciativa i no pas en si el contingut és bo per Catalunya. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. El govern per ara prefereix mirar-s'ho des de la barrera i confia que l'executiu espanyol trobarà una manera per reconduir la tramitació després de la previsible derrota d'aquesta tarda.
El govern d'Espanya ja ha manifestat i ha dit que aquesta proposició no quedarà en un calaix. Esperem si aquest treball pot prosperar i, per tant, no ens anticipem a aquest escenari. Si això no pogués ser, veuríem quins passos podem fer des del propi govern.
És la consellera portaveu Sílvia Paneque, que no descarta, com deia, moure fitxa més endavant, però ha assegurat que per part de Junts no hi ha hagut cap trucada perquè la Generalitat s'impliqui en la negociació. Això sí, Paneque ha afegit que després de mirar-se el text del dret i del revés no han trobat cap article discriminatori.
No hi ha cap element que pugui ser qualificat de racista. Per tant, no entenem i creiem que és poc afortunat el debat que s'ha generat al respecte d'aquesta tramitació.
I manté que és un bon acord per Catalunya i que la Generalitat es prepara per gestionar aquestes competències quan Madrid doni llum verd a la delegació.
Però més enllà de la picabaralla política sobre aquest traspàs de competències en immigració, les entitats socials catalanes ho veuen com una oportunitat per dignificar el procés d'acollida i per millorar i agilitzar els tràmits actuals. En cap cas posen l'accent en que la mesura sigui racista i posen el focus en el respecte als drets humans, Marriera.
Des de la taula del tercer sector, la vicepresidenta de Polítiques Socials, Natàlia Valenzuela, creu que des d'una administració més propera les polítiques poden ser més eficaces i útils, però insisteix que la clau és tenir molts més recursos.
Una oportunitat per una banda, millorar el dret de les persones migrades, poder fer els tràmits més àgils a la renovació de permisos de treball, a l'autorització de residències, tota la part de reagrupament familiar, per exemple, i per altra banda, no, aquest traspàs també ha de ser una oportunitat per dignificar el procés d'acollida.
Des de Càritas reclamen que qualsevol canvi en matèria migratòria se centri en el respecte i la dignitat de les persones. Oriol Nebot és advocat de l'entitat.
Al final estem parlant d'una normativa que l'únic que fa és donar o retirar autoritzacions administratives de residència i que això es faci, doncs, sempre amb una mirada de drets de respecte a la dignitat que tenen totes les persones en tant que persones.
En ple auge de l'extrema dreta, les entitats demanen no alimentar encara més els discursos d'odi. En aquest sentit, s'expressava Mercè Duc, de Tanquem el CIES.
Convertir les persones migrants en objecte polític de disputa partidista les deshumanitza, els nega la condició de subjectes de ple dret i alimenta el racisme i l'exclusió social. I això és el que hauríem de revisar.
A la segona hora del Catalunya Migdia estarem pendents de com comença aquest debat al Congrés dels Diputats, que ha d'acabar al vespre amb aquesta votació i, previsiblement, vaja, pràcticament segur, el fet que no prosperi aquesta proposició per tal que les competències en immigració passin a la Generalitat. Ara falten un parell de minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Més coses. El govern espanyol ja ha aprovat el decret llei per deixar de comprar armes a Israel com a resposta al que qualifica de genocidi a Gaza. Pendents de conèixer la lletra petita, el decret sí que recull aixecar l'embargament d'armes en situacions puntuals en què estigui en perill la seguretat nacional. Madrid, Àngels Lafuente.
El decret llei aprovat avui, ha defensat el ministre Carlos Cuerpo, és un pas més, però contundent i pioner per consolidar l'embargament total d'armes a Israel, tot i que el Consell de Ministres tindrà la potestat d'aixecar aquest embargament, d'autoritzar una operació davant una situació excepcional i per interès general.
Lo que queríamos preservar aquí es la capacidad del Consejo de Ministros de manera puntual, en circunstancias excepcionales que afecten al interés general, de poder autorizar una operación.
I per evitar recels, Cuerpo ha explicat que el govern espanyol compareixerà trimestralment en seu parlamentària per explicar el compliment del decret llei, que inclou la prohibició d'incorporar productes procedents dels territoris ocupats il·legalment per colons jueus a Cisjordània i també el bloqueig del trànsit de combustibles per a l'ús de les forces armades israelianes. El decret llei entrarà en vigor, però el Congrés l'haurà de convalidar en un termini màxim de 30 dies. El suport de Podem i Junts està lluny d'estar garantit.
I d'aquí a poc més de mitja hora arrenca a Nova York la 80a Assemblea General de l'ONU. La principal trobada de líders mundials està marcada per les crítiques internacionals a l'ofensiva d'Israel sobre Gaza i els últims reconeixements de Palestina com a estat, incloent-hi els de França o el del Regne Unit. En aquest context, hi ha una enorme expectació pel discurs que ha de fer Donald Trump, el segon president que hi intervindrà després del brasiler Lula da Silva. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units veuen com creix l'aïllament internacional d'Israel. Tres quartes parts dels països que formen part de Nacions Unides ja han signat la declaració de Nova York, favorable al reconeixement de l'estat palestí i a l'anomenada solució dels dos estats. Els Estats Units han considerat fins ara que això es pot interpretar com una concessió a Hamas, una organització que hauria de desaparèixer de l'equació abans del reconeixement de l'estat palestí, tal com sosté Washington. El president dels Estats Units té previst reunir-se a Nova York amb els representants de l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Qatar, Egipte, Jordània, Turquia, Indonèsia i el Pakistan, és a dir, els principals països musulmans del planeta. Trump els vol convèncer sobre el full de ruta del seu pla de pau per a Gaza, un cop se n'hagi retirat l'exèrcit israelià. En aquest sentit, els Estats Units cercaran la col·laboració militar d'alguns dels països esmentats per facilitar la retirada de les tropes israelianes. A tot això, no podem oblidar la idea de reconstrucció de Gaza i la seva reconversió en una mena de resort turístic expressada per Trump. Tot plegat passaria pel desplaçament massiu i forçat de la població local, cosa que suposaria atemptar contra el dret internacional.
Però si algú es pensa que les coses canviaran sobre el terreny, coincidint amb els nous reconeixements de Palestina a l'ONU, Israel ha intensificat els bombardejos sobre la ciutat de Gaza, d'on han fugit ja, segons l'exèrcit israelià, 640.000 persones, dos terços de la població, Vicent Mifsud.
Al llarg del matí, els atacs israelians han causat la mort de més d'una vintena de palestins. L'exèrcit també ha informat de la mort d'un de seus soldats. Jordània, que havia desplegat un hospital de campanya a la ciutat de Gaza, l'ha traslladat al sud de la franja per raons de seguretat. Una vintena de països occidentals i la Unió Europea han demanat a Israel l'obertura d'un corredor humanitari entre Gaza i Cisjordània per poder donar atenció mèdica a pacients de la franja, i s'ha ofert a finançar les instal·lacions, els equips humans i el material sanitari necessaris.
Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, la primera ministra danesa qualifica com l'atac més greu en una infraestructura crítica de Dinamarca la incursió de drons que va obligar ahir a la nit a tancar 4 hores l'aeroport de Copenhagen. Les autoritats daneses van haver de desviar 31 vols i en van cancel·lar un centenar més. Mette Frederiksen no descarta cap opció de qui hi pot estar al darrere i relaciona l'incident amb altres violacions russes de l'espai aeri europeu, Quim Olivares.
Sí, la policia danesa diu que els dos o tres drons venien de direccions diferents i estudien la possibilitat que es llancessin des de vaixells, ja que l'aeroport de Copenhagen és davant del mar. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat directament l'incident com una violació russa de l'espai aeri danès, però la policia local admet que no sap quin és l'autor, però sí que era algú molt experimentat. Les autoritats daneses col·laboren amb els seus homòlegs a Oslo després que els albiraments de drons a la capital noruega també van provocar el tancament de l'aeroport durant algunes hores. El Kremlin ha negat qualsevol implicació. Diu que són acusacions sense fonament. Ahir també va acusar Estònia de denunciar falsament que un avió militar rus havia violat l'espai aeri d'aquest membre de l'OTAN divendres passat.
Doncs precisament l'OTAN ha advertit Rússia que es defensarà arran dels últims episodis de violació de l'espai aeri, com ara aquest que explicàvem d'Estònia. L'Aliança Atlàntica en fa plenament responsable Moscou, després de reunir de forma extraordinària aquest matí els 32 membres per coordinar la resposta. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Avís de l'OTAN a Putin que utilitzarà tots els mitjans militars davant les incursions recents en el seu espai aeri. Els 32 aliats s'han reunit aquest matí després de l'incident divendres a Estònia, el de fa escassos 15 dies a Polònia i altres dels últims mesos en països nòrdics i de l'est d'Europa. L'OTAN assegura que analitzarà en cada ocasió quina és la resposta adequada per defensar-se, incloent també l'opció de batre avions si cal. Marruta és el secretari general de l'Aliança.
El nostre missatge als russos és clar. Defensarem cada centímetre del territori aliat. Ens assegurarem de poder defensar i dissuadir sempre que calgui. Som una aliança defensiva, sí, però no som ingenus. Observem el que passa i si és intencionat o no. Si no és intencionat, llavors és una incompetència flagrant.
Sobre l'episodi amb drons que ha obligat a tancar els aeroports de Copenhagen i Oslo, tant l'OTAN com la Unió Europea mantenen la cautela, tot i que Brussel·les sí que ha apuntat ja a Rússia.
Més coses. L'Agència Europea de Medicaments i l'Organització Mundial de la Salut han sortit en tromba contra el missatge confús que ha enviat el president dels Estats Units, Donald Trump, aquesta matinada, associant el paracetamol, les vacunes i l'autisme. Les dues agències recorden que no hi ha cap prova que vinculi el consum d'aquest medicament amb aquest trastorn, Carlos Baraibar.
L'administració Trump està obsessionada que als Estats Units hi ha una pandèmia d'autisme perquè en els darrers anys n'han augmentat molt els casos detectats. Els experts asseguren que això es deu a una millor detecció d'aquest trastorn, però Trump i els seus volen trobar un altre cap de turc i aquesta nit han apuntat cap al paracetamol durant l'embaràs. El consens científic, però, és total, tal com remarca la cap de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Anna Suí.
Primer de tot hem de donar un missatge de tranquil·litat. No hi ha cap evidència científica que el paracetamol tingui relació directa amb l'autisme o amb cap alteració del neurodesenvolupament del fetus. És a dir, primer de tot, les embarassades que estiguin tranquil·les, que no passa res si s'han pres o s'han de prendre paracetamol.
De fet, els metges asseguren també que és molt més perillosa la febre alta o una infecció durant l'embaràs i que, per tant, es pot prendre paracetamol sempre sota la supervisió mèdica.
I encara més conseqüències del que fa o diu Donald Trump. Avui, als Estats Units, torna aquest programa i, sobretot, aquest presentador.
From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. And now, look at this. Here's Jimmy Kimmel!
Ja ho sentiu, el show nocturn de Jimmy Kimmel tornarà a les pantalles de la cadena ABC 6 dies després que el cancel·lessin per un gag del presentador sobre l'assassinat de l'activista ultraconservador Charlie Kirk, Sergi Roca.
Disney, propietària de la cadena, ha fet marxa enrere i recupera el programa després, diu, de mantenir converses reflexives amb Kimmel. Veurem en què es tradueixen aquestes converses. Prèviament, la companyia havia justificat posar el show a la nevera per evitar augmentar la tensió en un moment molt emocional per al país. El regulador de l'audiovisual nord-americà va amenaçar la companyia per les paraules del presentador sobre Kirk i el president Trump va aplaudir que s'aturés el programa, mentre que l'oposició demòcrata va carregar contra el president. A més, altres col·legues de professió com Stephen Colbert o Jimmy Fallon i part del món cultural de dins i fora dels Estats Units van criticar la decisió. Però potser el que ha condicionat més Disney per fer marxa enrere és la campanya per cancel·lar les subscripcions de Disney Plus com a forma de protesta, fins al punt que la recerca Google de la pregunta com cancel·lar la subscripció de Disney ha arribat al seu pic màxim dels últims 12 mesos.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a València, on hi ha decisió controvertida del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Catalunya migdia.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Llavors canvieu el terra de la sala d'estar i totes les canonades del bany. Ho podríem tenir per la setmana vinent.
Sabem que els clients són exigents, almenys que la compra de material sigui fàcil. A Obramat trobaràs tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, amb els millors preus del sector i estoc sempre disponible, on compren els professionals. Obramat.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Rosita, de Pep Prieto. Una novel·la sobre la infància i l'amor que en salva. Rosita, Premi Prudenci Bertrana 2025. Un llibre de columna.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
12 grups de ball amb un talent innat.
Competiran per demostrar de què són capaços.
Acompanyats per la veu d'un eufòric.
Els millors s'enfrontaran a una gran final.
Plena de sorpreses.
I d'eufòria!
Eufòria Dance Kids. Estrena el 26 de setembre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quin nivell de ballarins!
Catalunya migdia.
Aquí a 5 minuts seran 2:15. Com us deia al País Valencià, el president Carlos Mazón continua l'ofensiva contra el català per lligar el suport de Vox. En el primer debat de política general després de la Dana, Mazón ha anunciat que vol canviar el nom de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana per negar la unitat del català. València, Alba Barbosa.
Carlos Mazón ha llançat la proposta perquè la institució passi a dir-se Acadèmia de la Llengua Valenciana, tot i que PP i Vox no sumen la majoria de 2/3 de la cambra que caldrien per canviar la normativa.
Impulsarem els passos necessaris per a una modificació per a que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sea para siempre l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. I en estos mateixos termes s'anomene Acadèmia de la Llengua Valenciana.
Des de la seva intervenció recordant els afectats per la Dana, que són prioritat, ha dit, del seu Consell. Mentrestant, i des dels escons de Compromís i el Partit Socialista, els diputats han aixecat cartells amb la xifra i els noms de les víctimes. A fora de les Corts, abans que comencés el ple, les associacions de víctimes s'han concentrat per tornar a reclamar la seva dimissió. Mariló Gradolí és portaveu d'una de les entitats.
Nosaltres estarem així a la porta per a tornar a demanar la dimissió de Carlos Mazón i no anem a entrar perquè tot el que puga dir ahir dins és mentida. El que volem és escoltar-lo en seu judicial, dient on estava i què va fer el dia 29.
Després de la intervenció de Mazón, que està a punt d'acabar-se, serà el torn de l'oposició de Socialistes i Compromís.
Per cert, des de Catalunya, el govern ja ha respost Mazón. Ha lamentat l'ús polític de la llengua i també el posicionament contra el català que fan els populars. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Veure la llengua com confrontació entre pobles i no com un element de cohesió ens sembla totalment allunyat del que cal fer. Pregaríem que els representants del Partit Popular deixessin d'utilitzar les llengües, i la llengua catalana en particular, com un element de politiqueria i de confrontació.
En l'àmbit judicial, el Tribunal Constitucional ja té via lliure per estudiar si aixequen les ordres de detenció contra Carles Puigdemont. Els magistrats han tombat avui les recusacions que havia presentat la defensa de l'expresident i aquest octubre ja podran tractar els recursos d'empara dels líders del procés, Raül Flores.
El Constitucional ha tombat per unanimitat les recusacions de 3 magistrats conservadors que havien presentat l'expresident Carles Puigdemont, l'expresident Oriol Junqueras i també altres antics dirigents del procés. El Tribunal, per tant, no els apartarà del debat del recursos d'empara que podran començar a tractar durant el mes d'octubre i que, entre d'altres, inclouen l'aixecament d'ordres de detenció contra Puigdemont. El Constitucional també ha rebutjat aquest matí la recusació que havia presentat Vox contra el president del Tribunal, el progressista Cándido Conde Pumpido.
I encara als tribunals, el germà del president espanyol anirà a judici. L'Audiència de Badajoz ha tombat el recurs de David Sánchez per evitar el judici per prevaricació i tràfic d'influències.
Sí, el germà de Pedro Sánchez haurà de seure al banc dels acusats amb el líder del socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Tots dos estan acusats de suposades irregularitats per la contractació de Sánchez l'any 2017 per tasques de la Diputació Provincial. L'Audiència de Badajoz ha rebutjat l'arxivament de la causa, com demanava Sánchez, i en la interlocutòria veu indicis suficients per anar a judici en contra, això sí, de l'opinió de la Fiscalia.
La producció del pistatxo a Catalunya arribarà aquest any a xifres rècord gràcies a les bones condicions meteorològiques, però també gràcies a l'augment de les plantacions d'aquest fruit sec. En 5 anys, les hectàrees dedicades a aquest conreu minoritari s'han duplicat a Catalunya. Lleida, Noelia Caselles, la producció es concentra gairebé totalment a la plana de Lleida.
Hola, Òscar, bon dia. Sí, la collita acaba de començar. Segons les últimes dades, ara hi ha gairebé 1.300 hectàrees de pistatxos en producció, el doble que fa 5 anys. I moltes comencen a ser productives aquest any, la qual cosa fa disparar les tones collides a Catalunya. Ramon Boledes, productor de pistatxos a l'Urgell.
Pistatxos que vaig plantar l'any 19, l'any passat no els vaig collir, aquest any els colliré. Però això, clar, va incrementant poc o molt el total dels pistatxos.
N'hi haurà més producció, per tant, perquè s'ha deixat enrere la sequera i perquè n'hi ha més hectàrees. La collita serà de rècord, amb unes 300 tones en sec, però encara podrien haver estat més. Ho explica Josep Casas, responsable del grup Europistatxos.
El problema és que hem tingut algunes zones que
hem tingut pedregades que van afectar l'arbre i també hem tingut algun problema també de falta de pol·linització, perquè també va ploure molt el mes d'abril.
Casas també ha explicat que cada cop s'està consumint més pistatxo, especialment en pastisseria, i això ha fet augmentar la demanda d'aquest fruit sec.
En punt, 2:45. Neguit al poble de Llagostera, al Gironès, pel tiroteig d'ahir al vespre, amb un ferit greu i dos detinguts. Aquest migdia s'ha fet una reunió d'urgència de la Junta Local de Seguretat i a les 7 de la tarda un grup de veïns ha convocat una concentració de rebuig a la delinqüència. Girona, Fèlix Martín.
Molts veïns relacionen el tiroteig amb enfrontaments vinculats al tràfic de droga. Alerten d'un augment de la delinqüència al poble i aquesta tarda a les 7 han convocat una concentració de protesta. Però l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, parla de fets aïllats i que són poques les persones que estan provocant tot l'enrenou.
Poca gent està creant problemes i la inseguretat de la gent del poble. Hem fet instal·lació de càmeres de seguretat a diferents punts del poble, on és conflictiu. Hem col·laborat amb Policia Nacional i Guàrdia Civil doncs, també per fer actuacions diverses, segons les necessitats. Hem reforçat tot el que és el patrullatge de la policia local a peu a les zones també conflictives. I, al final, tot això és per mirar d'erradicar tota aquesta problemàtica que ens porta doncs, aquest tipus de gent.
Els fets, recordem-ho, van passar ahir a 7:15 del vespre, es va alertar d'una baralla i quan hi van arribar els Mossos es van trobar una persona ferida greu a qui van traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Els Mossos han identificat dos possibles implicats de 34 i 36 anys que estan detinguts a la comissaria.
I toc d'alerta del bisbat de Vic al rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Manresa, Gustavo Lombardo, pels missatges extremistes que difon a les misses i també a les xarxes socials. Ho assegura el diari Regió 7. El sacerdot, que pertany al polèmic ordre religiós Institut del Verb Encarnat, assegura que darrere dels avortaments o de la ideologia de gènere hi ha el dimoni. Acumula polèmiques i no se n'amaga, i es referma amb els seus postulats a través de YouTube, on té més de 150.000 seguidors.
Por las dudas, si queda alguna cosa no tan clara, porque eso fue también en una homilía, lo voy a decir aquí, no hay ningún problema. Que una madre mate a su hijo inocente en su vientre es demoníaco.
Es defineix com un missioner a Manresa. Aquests dies ha defensat el llegat de l'ultraconservador Charlie Kirk, assassinat als Estats Units, i ho ha aprofitat per carregar contra el comunisme. A més, també assegura que Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home i titlla el correfoc de Manresa de diabòlic. Des de l'Ajuntament de Manresa, diuen que n'estan farts. En declaracions al 3Cat Info, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, assegura que Lombardo dona una mala imatge de la ciutat.
Va ser el bisbat que el seu dia va fer venir aquesta congregació a Manresa en substitució dels frares que havien estat durant segles a la ciutat. És una congregació que, a més, no té cap mena d'arrelament a la ciutat i per tant, que a sobre doncs, facin manifestacions d'aquest tipus que danyen la imatge de la ciutat, doncs ens incomoda moltíssim.
Per això, divendres, el mateix alcalde va demanar una reunió amb el bisbat de Vic. Passant 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
No et perdis el llibre de l'any, Por si un día volvemos, de Maria Dueñas. Una novel·la inoblidable. Por si un día volvemos, publicat per Editorial Planeta.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Passant 4 minuts de 2:15. Avui... Avui és el dia gran de la festa de Santa Tecla a Tarragona, protagonisme pel seguici festiu i els actes més tradicionals, com ara la processó del braç de Santa Tecla aquest vespre. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Milers de persones han acompanyat tot el dia els elements festius de la ciutat, que des de primera hora han protagonitzat la tradicional anada ofici, la missa a la catedral, i més tard la tanda de lluïment. Aquesta tarda el plat fort, però, és la processó del braç de la patrona de la ciutat, que comença a partir de les 7 i que acabarà a les 9 del vespre al Pla de la Seu, amb l'espectacular ballada conjunta, coincidint amb l'entrada del braç a la catedral. Xavier González és el tècnic i coordinador general de les festes.
Per nosaltres això és com una pel·lícula que comença a les 9 del matí, quan el seguici... Bueno, de fet, comença a les 7 del matí amb les matinades, i després, quan el seguici popular surt de l'Ajuntament i arriba a la catedral. Avui aquest Ajuntament catedral es va produint en diferents moments del dia.
Aquesta nit, Castell de Foc i Santa Tecla es tanca demà amb els tradicionals pilars caminant de les colles locals i el correfoc.
I si aquest matí la plaça de la Font de Tarragona era l'escenari de la tanda de lluïment del seguici popular, ens ho explicava el Manel Sastre, ara són les colles castelleres de la ciutat les que ocupen aquest espai. Aquesta hora hi té lloc la Diada Castellera de Santa Tecla, amb les quatre colles locals. I s'ha pogut veure ja alguna construcció ben destacada. Anem en directe cap allà, a Tarragona, Josep Almirall.
Hola, bon dia. Som a la segona ronda. Acaba de començar amb un 2 de 8 de la colla Xiquets a Tarragona, que ha deixat encarregat els Xiquets. Encarregats d'obrir plaça, han descarregat a la primera ronda el 7 de 8. I, efectivament, la colla jove Xiquets a Tarragona ha aconseguit descarregar avui el 4 de 9 amb l'agulla, el primer gamma extra que hem vist en aquesta diada, un castell que els de la camisa lila no aconseguien completar des del 2018. No ha estat una bona primera ronda pels Xiquets al Serrallo, que han deixat encarregada a la Torre de Set, un 2 a 7 que van descarregar per primera vegada aquesta temporada a la diada de l'11 de setembre. I, en canvi, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que d'aquí uns minuts es disposen a provar per primera vegada el seu historial el 4 de 8 amb l'agulla de sortida, ja han descarregat el 5 de 8.
I després de Tarragona arribarà Barcelona. I ara no entenc per què estic tan la Mercè convertirà Barcelona en un gran escenari per celebrar la seva festa major. El tret de sortida el donarà aquesta tarda l'actriu Emma Vilarasau, que és l'encarregada enguany de fer el pregó. Des d'avui fins diumenge tindrà lloc a la capital catalana 200 actes repartits en 26 espais diferents, Marta Vives.
La Mercè arrencarà a les 7 de la tarda amb les paraules de l'actriu Emma Vilarasau, una edició que té Manchester com a ciutat convidada i que també tindrà molt present la guerra a Gaza, com ha reivindicat Vilarasau al matí de Catalunya Ràdio.
Un micro és un altaveu que has de fer servir per aquestes coses que t'importen. I és tan flagrant i és tan bèstia que no es pot involucrar-se. És impossible.
Dels 200 actes que es desplegaran a la ciutat, la meitat són concerts, com ara l'homenatge a Antonio González Batista, el Pescaïlla, Tartarra Helena i Espais Àfrica al Teatre Grec, i les Pussy Riot a la plaça Catalunya. També la desena, que tindran lloc a l'avinguda de la reina Maria Cristina, per exemple, Su, Buós, Figaflaues o Triquell. A més, el Festival Mercè Arts al Carrer plegarà una setantena de companyies, espais icònics de la ciutat, com el Port Olímpic, el Parc de l'Estació del Nord i el Parc del Fòrum. Enguany és novetat. Entre alguns dels noms destacats hi ha els Copenhagen Collective, amb el muntatge de gran format de Genesis, o l'espectacle itinerant El batec de la memòria dels insectotròpics sobre els edificis emblemàtics del Passeig de Gràcia.
Per què corres si no ho fa la llavor? Per què corres si no ho fa el riu? Per què corres si no ho fa la roca?
La Mercè culminarà el dia 28, com és habitual, amb el Piro musical enguany a càrrec dels Estopa.
Doncs coincidint amb aquestes festes de Santa Tecla a Tarragona i de la Mercè a Barcelona, la Guàrdia Urbana de les dues ciutats despleguen un dispositiu especial de seguretat. A les dues capitals s'han reforçat els patrullatges per prevenir furts i agressions, Miquel Jarque.
En el cas de Tarragona s'ha dissenyat un dispositiu per cada esdeveniment. Manel Vázquez és l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona en declaracions a 3Cat Info.
Hem reforçat la cobertura del programa festiu augmentant el nombre d'efectius al carrer que controlen la venda d'alcohol fora de l'horari permès, la presència d'objectes perillosos, la prevenció de furts i abordar incidents de seguretat ciutadana.
A Barcelona, fins a la matinada de dilluns, s'activen diversos centres de comandament per coordinar de forma remota la seguretat. Héctor Carmona és el cap de la Divisió de Protecció Civil i Coordinació de Bombers de Barcelona.
Tant a Bogatell com a Maria Cristina,
com el Piró Musical, com també a la plaça Sant Jaume per als castellers, per controlar, conduir els fluxos de persones per als espais segurs, mantenint sempre les condicions de seguretat i, sobretot, les d'evacuació per si haguéssim de treure algú.
Precisament a l'Avinguda Maria Cristina, després de 3 anys seca, la Font de Montjuïc torna a tenir aigua. Diumenge, coincidint amb el Piró Musical, tornarà a funcionar totalment renovada.
I una cosa més abans dels esports, perquè la lluita contra la violència sexual en el sector audiovisual ha viscut un punt d'inflexió dins del Festival de Sant Sebastià.
Una chica joven, parte del equipo, salió de fiesta con sus compañeros y se quedó groggy. Se despertó con un compañero encima de ella penetrándola.
Aquests són alguns dels testimonis reals que s'han llegit durant l'acte convocat per totes les associacions d'arreu de l'Estat que treballen per combatre aquesta violència. Un acte on han presentat un informe que revela que la situació és alarmant. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Nosaltres hem parlat amb Xenia Puiggrós, que és representant de l'Associació Dones Visuals, i que ens avançava algunes dades de l'informe.
El 60% de dones del sector ha sofert violència sexual en algun moment de la seva carrera, i d'aquest 60%, el 92% dels casos no denuncia per por, precarietat o desconfiança en el sistema. Per tant, realment ens estem enfrontant a una violència que afecta a tots els àmbits, des de càsting fins a rodatges, festivals.
En definitiva, hi ha una alta impunitat cap a l'agressor, i per això reclamen a les administracions que es redacti un protocol d'obligat compliment. De fet, l'acte l'ha obert Ignasi Camós, director de l'ICAA, en representació del govern espanyol, que ha admès que és un problema estructural al qual s'ha d'aplicar la tolerància zero.
Catalunya migdia.
Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornada des de París. Avui amb el protagonisme, precisament, per Aitana Bonmatí.
Triomfadora de la nit d'ahir a París, tercera pilota d'or consecutiva, i escriu un capítol més de la història de la pilota d'or i del Barça.
El meu club, aquí davant meu, Joan Laporta, president, acompanyada de tota la directiva, companya...
Ahir, novament, Aitana Bonmatí va pujar a l'escenari del Teatre Châtelet de París per rebre la pilota d'or, en aquest cas de les mans d'Iniesta, tercer any consecutiu que la guanya, i això la converteix en la primera jugadora que aconsegueix aquesta fita. Ruth Vilà.
Ja fa 5 anys que la pilota d'or es queda al vestidor del Barça, i Aitana ha aconseguit, com deies, una gesta que cap dona havia aconseguit abans i que també molt pocs homes han aconseguit, que és sumar-ne 3 de consecutives. La de Sant Pere de Ribes rubrica així una temporada la passada en què va rebre el premi a la millor jugadora de la Champions i també de l'Eurocopa. Les finals, és veritat que no van anar bé ni al Barça ni a la selecció espanyola, però Aitana va brillar, per exemple, les dues semifinals contra el Chelsea a la Champions i contra Alemanya al campionat europeu. En rebre la pilota d'or, la migcampista va insistir en la importància de l'equip en aquest tipus de premis.
M'agradaria tornar a posar en valor l'equip, perquè molta gent m'ha preguntat si proveu perdre la Champions, proveu perdre la final a l'Eurocopa. Tot va ser per la mínima. Tornem a estar un altre any consecutiu a finals, que no és fàcil, i això crec que també s'ha de posar en valor.
I Aitana ha tornat a utilitzar l'altaveu de la gala a París per demanar una societat més igualitària.
Un orgull i una responsabilitat molt gran, també. Ja sabeu que a mi m'agrada dir que, més enllà del que faig al terreny de joc, vull arribar a quants més llocs millor, per ajudar a una societat més justa, més igualitària, i crec que amb aquest tipus de gales el futbol femení i les dones ens fem més grans, perquè ens donen la repercussió que mereixem i arribem a més llocs. Així que avui també és una gala més igualitària, on els mateixos premis s'han donat tant per homes com per dones, i crec que això és guanyar. Així que tots aquí hem guanyat avui.
Per tot això, el president del Barça, Joan Laporta, ha lloat la figura d'Aitana avui al matí de Catalunya Ràdio.
És una valenta, eh? A més, com sent els colors i el país, aleshores, doncs, ella sap que aquests moments són importants pel país, són molt importants per la nostra llengua. Ella sempre ho ha fet, a més, que ahir, si voleu que situar-nos allà, no era segur qui guanyava.
L'afició blaugrana podrà felicitar Aitana, Vicky López, que hi va guanyar el Premi Copa, la millor jugadora jove, i la resta de jugadores del Barça guardonades dissabte al Johan Cruyff, on juguen el derbi contra l'Espanyol a 6:45. I
I ahir, a París, hi va haver-hi un moment de la tarda que semblava que podria haver-hi sorpasso de la Minya Mal, però finalment no va ser així. L'extrem de Rocafonda haurà d'esperar un altre any per poder guanyar la pilota d'or. Per ara, de moment, la Min ha de conformar-se, que tampoc està gens malament, en tornar a ser el millor futbolista jove, Marcos García.
Gens malament. Lamine Yamal és el millor jugador jove a la gala de la pilota d'or per segon any de forma consecutiva. Així va rebre Lamine el trofeu Copa.
És un orgull estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero pues a mi club, al Fútbol Club Barcelona, también a la selección, porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia, que me ha podido acompañar. Estoy muy orgulloso de que estén aquí. Y bueno, no quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsi, que ha venido, o Rafa, que me alegra mucho poder verle aquí, que me han ayudado a llegar aquí y espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más.
La pilota d'or, doncs, va ser per Ousmane Dembélé, ara al PSG.
Lamine Yamal joue toute la saison, c'est un jeune extraordinaire.
Lamine Yamal ha jugat tota la temporada, és un jove extraordinari, un jugador extraordinari, molt madur. Crec que en Lamine, si s'alineen tots els planetes, guanyarà també molts trofeus, com la pilota d'or. Ha estat bé competir amb en Lamine. També hi havia altres jugadors molt bons. Ha estat una bona batalla.
Lluís Enrique, millor entrenador de l'any. El PSG, millor equip de l'any, i la Fundació Xana va rebre el Premi Sòcrates pel seu compromís amb la societat i també perquè busquen un món més solidari i més just.
El camp està per jugar. És que ho ha dit la Lliga, ho ha dit la UEFA, està per jugar aquest camp. El que passa que tampoc vull posar la pressió perquè aquestes coses tenen el seu procés, no? I l'Ajuntament, doncs, decidirà el que ha de decidir. Ara té la pilota de taula de l'Ajuntament i el que em digui nosaltres, evidentment, ho farem.
El Camp Nou està per jugar, ho ha dit la Lliga, ho ha dit la UEFA i ho ha dit el president del Barça, Joan Laporta, aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui el club ha organitzat una visita a les obres de l'estadi amb la premsa i entre els periodistes hi havia el Bernat Soler, que has pogut fer tota aquesta visita, i ara sentíem el president del Barça que deia el camp està per jugar. Bernat, el camp està per jugar?
Bé, depèn de què entenguem per jugar. Si jugar a futbol significa baixar la gespa i llançar-hi la pilota, evidentment sí, hi ha una gespa i unes porteries. Però una altra cosa molt diferent és obrir un estadi per a milers de persones. Com deies, el Barça ha organitzat avui una visita d'obra per als mitjans de comunicació. La sensació general és que tot el que és la primera fase, és a dir, la primera i la segona graderia, està en general força acabat, però que encara queden zones pendents. En alguns casos diria que amb setmanes de feina per endavant. Comencem per les obres més avançades o ja finalitzades. Serien les graderies, amb els nous seients, les baranes, les escales, les boques d'accés. La sensació és molt familiar, és que és el Camp Nou de tota la vida, això sí, evidentment, amb cadires noves. El terreny de joc, com et deia, també està acabat, amb la gespa, les banquetes, el que s'anomena la U televisiva, que són les tanques de publicitat, i també bona part de les dependències internes, passadissos, escales, sistema antiincendis, per cert, amb 9 quilòmetres de canonades per si un dia doncs, hi ha d'haver un incendi.
Esperem que no.
I també està força acabat el pàrquing VIP i per jugadors. Gairebé amb tot de serveis per connectar-hi cotxes elèctrics, perquè és un estadi molt sostenible. Què està encara per acabar i en alguns casos diríem que força verd? Doncs mira, per exemple, els vestidors. El Barça encara no té acabat el que serà el seu vestidor definitiu de 2.000 metres quadrats amb zona d'aigua, sala de reunions, espai mèdic, i mentrestant n'haurà de fer servir un de provisional, però que encara també està per acabar de polir. I els jugadors, si no estan còmodes, s'hauran d'aguantar, això diu la vicepresidenta Maria Elena Fort.
Jo no he parlat amb els jugadors, però en tot cas en la decisió del club. És a dir, l'estadi és segur per entrar? Sí. L'estadi s'hi pot jugar? Sí. El fet que els vestidors estiguin més o menys acabats amb un nivell, doncs potser no és el més còmode, però no impedeix poder jugar un partit de futbol. El que prioritzem és el soci i la tornada. Tots en aquestes obres, jo crec que començant pels socis aquí, evidentment hem de donar les gràcies per la paciència, hem fet renúncies, i si una renúncia no està prou còmoda durant un parell de partits, crec que no hauria de ser rellevant.
Bé, doncs ja veurem què en diu Hansi Flick. Tampoc estaran del tot còmodes els VIPs i assistents a la llotja. Gairebé tot el que és la llotja interna està per fer. Per cert, si plou, es mullaran, ja que no hi ha coberta. Llotja que, per cert, passa de 147 localitats a l'antic Camp Nou a 296, és a dir, gairebé el doble, eh? Gairebé 300 autoritats a la llotja. També ens mullaríem els periodistes, que serem a la tribuna de premsa provisional, encara sense connexions fetes, només hi ha instal·lats els pupitres. I pel que fa als serveis generals, també encara falten acabar els bars per al públic. Si tu em preguntes si diumenge hi veig possible obrir-lo per jugar-hi un partit de Lliga, jo, sincerament, no ho veig. En tot cas, l'alternativa sempre seria Montjuïc. Ja descartem el Johan Cruyff, sinó que Montjuïc seria l'alternativa pel partit de diumenge contra la Real Societat. Des del Barça s'insisteix, però, i escoltàvem a Joan Laporta al principi, més pressió, en aquest cas per part de la vicepresidenta. El Barça vol que l'Ajuntament avui els doni la llicència de primera ocupació, la que els permetria obrir el camp diumenge.
La voluntat del club, que ja ha entregat tota la documentació normativa requerida a l'Ajuntament, és que l'Ajuntament pugui avui emetre el certificat de primera ocupació per utilitzar per un partit aquest diumenge.
Curiositats del nou Camp Nou, hi haurà una comissaria de Mossos a l'estadi, la capella amb la Moreneta es recupera i es mantindrà el túnel de vestidors. Els metres quadrats totals de la instal·lació són 251.000. La coberta es començarà a col·locar a l'estiu del 2027.
Ui, ja
dura 4 mesos la instal·lació i, per tant, és molt probable que fins al 2028, dos anys més tard del que es va dir, no estigui acabat l'estadi. I aquesta tarda sabrem més coses perquè l'Ajuntament també ha convocat una trobada amb els mitjans de comunicació per dir-hi la seva posició respecte a les qüestions que el Barça ara reclama.
Tornem a parlar del futbol. Avui hi ha jornada de Lliga, avui tarda del Tot Gira, amb les transmissions dels partits de l'Espanyol i del Girona. L'Espanyol rep a casa el València després d'un bon inici de campanya, amb l'única derrota dissabte al Bernabéu. Ara els blanquiblaus s'enfronten a un altre dels equips clàssics de la Lliga que no arriben al seu millor moment, Sergi Andreu.
Sí, és un València una mica irregular, amb dues cares. La que mostra a casa, on ha sumat els 7 punts que té a la classificació, i la de fora, on de moment ha perdut els dos partits que ha jugat, el Sadar i el camp del Barça, on es van dur una bona golejada ara fa 15 dies. Dades fins ara enganyoses, segons el tècnic perico Manolo González.
Partit d'inici complicat, perquè el míster, bueno, ja m'ha mostrat que ens coneix bastant amb la valoració que ha fet de com juguem o l'estil de joc. Llavors serà un partit complicat. Ells tenen molts registres. Poden transitar, poden tenir joc associatiu, poden apretar dalt o poden esperar darrere. Llavors, més o menys creiem que sabem per on aniran, però és un partit complicadíssim. I després també és una mica enganyós, perquè al final ha jugat a camp d'Osasuna i a camp del Barça, que són dos camps que no són, que són complicats, que fàcilment pots venir amb 0 gols dels dos partits.
Manolo González podria fer rotacions avui pensant també en el partit de divendres contra el Girona. L'única baixa que té és la de Pere Milla, que compleix el segon partit de sanció. El València arriba a Barcelona amb tota la plantilla disponible. Per cert, fa 7 anys, des del 2018 amb Rubi, que l'Espanyol no guanya el València a casa. Els últims 3 precedents han estat 3 empats. El partit començarà a les 7 de la tarda. La transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans.
I també dins el Tot Gira, a la mateixa hora, jugarà l'Atlètic Club Girona, un partit on els gironins necessiten amb certa urgència començar a sumar punts per deixar la cua de classificació. No serà avui un partit fàcil, ni pel rival, ni per l'escenari, ni perquè Eduard Solà, l'equip arriba amb algunes baixes.
El Girona és en el cuen solitari de primera, després d'haver sumat només un punt dels 15 possibles, i la derrota de l'estat passat contra el Llevant va fer mal. Ahir ja vam sentir Mitchell, que deia que no se sent qüestionat i que continua pensant que se'n sortiran. I veu que els jugadors també ho volen. El d'avui és el primer dels dos partits que el Girona té aquesta setmana, a partir de la 7 setmana més, contra l'Atlètic Club i divendres contra l'Espanyol a Montilivi. Mitchell diu que no està preocupat per la seva situació actual, però avui haurà d'afrontar el partit amb moltes baixes. 8, Krapitsov i Joel Roca ja estan concentrats amb les seleccions d'Ucraïna i Espanya, respectivament, per jugar al Mundial Sub-20 de Xile. Witzel i Vitor Reis estan sancionats i David López, Lemar i Sigankov continuen lesionats. A més, se'ls ha d'afegir Abel Ruiz, que torna a tenir molèsties musculars i no va entrar ahir a la convocatòria. Tot plegat per jugar contra un Atlètic que, per bé que és veritat que encadena dues derrotes consecutives, a Sant Mamés sol ser un equip molt potent.
El partido es muy difícil, muy complicado, es la realidad. Es un equipo Champions, un equipo que a nivel de trabajo ofensivo y defensivo hace muchísimas cosas bien. Me gusta mucho lo que veo del Atleti, de Valverde, y tenemos un reto por delante, aparte del ambiente que hay en el en el campo que es espectacular para jugar al fútbol, que te hace que tengas un ritmo muy alto.
L'Atlètic Club Girona a partir de les 7, amb el dubte de si Livakovic li prendrà la titularitat a la porteria a Gazzaniga.
Avui també es juga a 2:15 al Llevant Madrid i al Sevilla Villarreal. 6 minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
Dins de l'hotel és una altra història, i quan sortim a entrenar, clar, llavors...
Anirem a Ruanda amb una de les ciclistes catalanes que disputen el Mundial.
Catalunya migdia.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Mai no he estat d'acord amb la vida que afirma que no s'ha de tornar allà on has estat feliç. Precisament, és on més de gust ve tornar.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Xangai acull aquests dies el Mundial de Remi. A aquestes primeres jornades hem tingut una mica de tot pel que fa als resultats dels catalans, Marta García.
Les notícies positives arriben des de la competició masculina, on demà el banyolí Aleix García, que competeix en el doble escull amb el gallec Rodrigo Conde, buscaran un lloc per a la final de divendres. Segons en la seva sèrie, han entrat en semis amb el quart registre i satisfet, com reconeix Aleix a les xarxes de la Federació Espanyola.
Ha sido una sensación espectacular. Hemos salido con mucho bloque, con mucho aire, muy buena sensación para pasar segundos, pero ha sido más a nivel físico que no realmente el potencial que tenemos. Así que contentos, porque hemos hecho buen tiempo y aún así tenemos margen de mejora para pelear más arriba con lo que es la cabeza.
No s'han pogut classificar per a la final Igor Teixidor i Jordi Jofre, també de Banyoles, que esta matinada han disputat la semifinal del 4 escull al costat del gallec Caetano Horta i de l'andalús Gonzalo García, cinquens en la seva semifinal, no podran lluitar, per tant, per les medalles.
I com cada dimarts tenim nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. En aquest episodi, Isaac Vilalta, la millor ciclista catalana del moment, Mireia Benito, ens atén directament des de Kigali, a Ruanda.
Doncs sí, que és on al llarg de tota la setmana es disputa el Mundial de Ciclisme i, de fet, la de Llorenç del Penedès demà disputarà la prova dels relleus mixtos i dissabte la prova en ruta de la categoria Elite. Tot això després d'haver acabat desena a la contrarrellotge.
La contrarrellotge realment ha sigut, jo crec que la més bèstia que he fet mai a nivell de gestió i de tot, de complicacions, no? Aquí l'aire, la qualitat de l'aire és baixíssima, llavors ja des del primer dia que vaig aterrar dic, uf, és que no puc respirar, és que no tinc potència, no tinc res, i ho parlava amb l'entrenador i em deia, esteu tots igual, tots esteu dient el mateix.
A Ràdio Volta, doncs, retrat del primer Mundial de Ciclisme que celebra el continent africà en tota la història, amb la mirada de Mireia Benito, que va sempre més enllà del que passa estrictament a la competició.
Per parlar-vos del personatge del cap de setmana, Marta, anirem avui fins a Tòquio
i fins a un moment molt concret.
What a finish! They're all closing! The American might be caught! Botswana by a whisker! What a race! What a week it's been in Tokyo! And for the first time...
El relleu 4x400 de Botswana, que contra pronòstic i en un sprint final espectacular,
aconsegueix l'or davant els grans favorits, els Estats Units. Seguits per Botswana, els nord-americans arriben a l'última aposta com a líders i mantenen eixa posició després de l'últim revolt per encarar ja la recta final. Benjamin domina amb lleuger avantatge, seguit de prop per Kinivaditi, i pressiona per darrere el sud-africà Nené, que de fet arriba a situar-se al costat del botswanès. Quan pinta que el superarà, arriba la sorpresa, i l'atleta de Botswana, que ja va ser or en els 400, supera el nord-americà. Or en els 400 tanques i, sota una pluja intensa, deixa amb un pam de nas els estatunitencs i desferma l'eufòria de tot un continent, perquè, com ara sentíem, este or de Botswana és el primer també d'un país africà en el relleu llarg de l'atletisme.
I tenim temps encara per repassar un parell més d'informacions del dia en format més breu. Marta, comencem pel futbol internacional.
Sí, perquè avui n'hi ha jornada de Lliga, s'ha obrit la sisena jornada, però també hi ha Copa de la Lliga d'Anglaterra amb diversos partits. Barnsley-Brighton, Burnley-Cardiff City, Fulham-Cambridge, Lincoln City-Chelsea, Wigan Athletic-Bycombe, Wolverhampton-Everton i Brisbane Reading. Tots estos començaran a 9:15. I un quart d'hora més tard començarà el Liverpool-Southampton. En el Calcio també comencen, en este cas, els 16ens de final de la Copa, i en Portugal se disputa un partit de la setena jornada de Lliga que enfrontarà a partir d'un 9:15 el Benfica amb el Rio Ave.
I en tennis, Paula Badosa participa a l'Obert de la Xina,
que comença esta pròxima matinada, i la tenista de Begur, que és la número 18 ara mateix del rànquing, busca recuperar sensacions i sumar punts de cara al màster de Riad, que disputaran en novembre les 8 millors raquetes del moment. En Pequín, Badosa no debutarà fins al divendres, ja en segona ronda, i de fet encara espera rival.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva aquesta tarda. Més esports, ja ho sabeu, avui, però amb el Tot Gira, a partir de 6:45, transmissions al partit de l'Espanyol amb el València i de l'Atlètic Club Girona. Seguim aquí nosaltres al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.